Bona tarda, són les dues. El Vallès Occidental és una de les comarques amb més rescats al medi natural.
Ràdio Sabadell. Notícies migdia. Karen Madrid.
Entre el 7 i el 8% dels rescats fets pels bombers a tota Catalunya són a la comarca, sobretot al Parc Natural de Sant Llorenç del Munt, tot plegat en un context en què els rescats no han parat de créixer des de la pandèmia. En el Notícies Migdia d'avui també us parlarem de com el tancament de caps a l'estiu estaria incomplint una resolució del Parlament, segons denuncia la Federació d'Associacions de Veïns, la FAP. També parlarem de la renovació de l'abonament gratuït de Renfe fins a finals d'any. I en esports, el Sabadell estaria molt a prop d'arribar a un acord amb Nando García. Com ha avançat aquesta emissora, el futbolista valencià de 29 anys, actualment al Rayo Majadahonda, és l'escollit per reforçar la parcel·la ofensiva. Aquestes i altres notícies les repassarem amb el Toni González a les vies de so.
Notícies migdia. La informació en 15 minuts. Els serveis.
A aquesta hora, situació tranquil·la a la xarxa viària més propera a Sabadell, però sí que trobem incidències a Barcelona. Hi ha trànsit molt dens amb trams d'aturades a la Ronda Litoral entre Montjuïc i el Fòrum en els dos sentits. També hi ha problemes a la Ronda de Dalt entre Diagonal i la Meridiana en sentit Vallès. En el que portem d'any, els bombers han rescatat prop de 70 persones al Vallès Occidental. L'any passat en van ser una vuitantena i el 2021, 104. En aquest sentit, la nostra comarca acumula una mitjana del 7% dels rescats que es fan a Catalunya. Júlia Ramon, bon dia.
Bon dia, Karen. Aquestes són les dades que ha proporcionat Rafael Esteban, oficial del cos de bombers, a aquesta emissora. I n'ha afegit una altra, els incidents més recurrents durant aquest juliol.
Curiosament, en aquesta comarca hi ha molta incidència de rescats amb ciclistes de muntanya, per exemple, que és una activitat que abans no existia pràcticament i ara n'hi ha i n'hi ha molta i realment hi ha una casuística important també.
Esteban reconeix que hi ha molta gent que té problemes per no equipar-se prou bé abans de sortir, però assenyala que les casuístiques són diverses.
Per mi és tot una concatenació de circumstàncies, que és molta més gent fent moltes activitats diferents, molta facilitat per revisar els bombers. Abans poder tu feies una lesió a dalt de la mola i com que no tenies telèfon ni res, doncs baixaves com bonament podies. Avui en dia això està superat i ens podem avisar i podem actuar nosaltres d'una manera bastant ràpida i efectiva.
En cas que tinguem algun problema, hem de trucar sempre al 112, però per prevenir-ho hi ha un factor molt important però que tenim poc en compte.
I llavors hi ha també una cosa que la gent no acostuma a fer i que estaria molt bé que fes tothom, que és mirar la previsió meteorològica. Perquè les previsions meteorològiques cada dia són més afinades, malgrat el canvi climàtic, que a vegades posa coses, vull dir, fa canvis molt sobtats i tal, però d'un dia per l'altre són molt i molt acurades, i molta gent no ho fa. I llavors nosaltres ja detectem, per exemple, que hi haurà un canvi, sabem que hi haurà un canvi de temps, com ho sap tothom, i ja sabem que aquell dia pot ser que tinguem més serveis.
Demà Esteban oferirà més consells des de l'aeroport de Sabadell.
Cops de calor, intoxicacions i gastroenteritis són els motius més comuns de consulta al veterinari. Amb l'estiu, en el seu moment àlgid, les mascotes tenen perills específics d'aquesta època de l'any que es poden evitar amb bona prevenció. Pau Duran, bona tarda.
Bona tarda, Karen. Des de la Lliga Protectora d'Animals de Sabadell, la veterinària Míriam Nieto alerta que els animals de companyia tenen una percepció diferent de la calor.
No transpiren com nosaltres. Per tant, a l'hora de baixar la temperatura corporal, el seu mecanisme en aquest aspecte no és tan eficaç i els hi costa. Llavors, amb unes temperatures que a nosaltres ens poden semblar bastant que faci calor, però bueno, suportables, doncs ells potser no. I a més, també els hi costa més frenar-se moltes vegades. Hi ha molts gossos que es posarien a córrer sense, com si diguessin, sense pensar, no?, una miqueta, i que són més inconscients. I llavors tens un animal que porta 2 hores a l'aire lliure fent exercici i quan el seu cos diu prou, ho diu de cop, perquè ja fa estona que no pot transpirar bé, que no pot baixar la temperatura.
També cal anar alerta amb les intoxicacions, les reaccions al·lèrgiques o les paparres. Compte amb la poca ventilació, però també amb els corrents d'aire. A més, al tenir més temps lliure, les persones es fixen més en els seus animals i poden detectar abans canvis i lesions.
Notícies migdia. 15 minuts d'informació.
La Federació d'Associacions Veïnals de Sabadell alerta que la reducció d'horaris dels CAPs de la ciutat podria incomplir una resolució del Parlament de Catalunya, que instava el Departament de Salut a negociar amb els ajuntaments de la comarca els canvis d'aquest tipus.
El president de la FAPS, Manuel Navas, recorda que el pressupost surt dels diners dels contribuents i lamenta que s'expliqui com una solució la tirada enrere de la mesura en només alguns centres. Per això demana un paper més actiu de l'Ajuntament de Sabadell.
También exigimos que el Ayuntamiento de Sabadell sea capaz de exigir lo que cumple esa resolución, que cumpla, se cumpla esa resolución. Que no aceptamos de que, bueno, es que es la Generalitat, de acuerdo que es la Generalitat, eso lo sabemos, pero también hay que ver el papel que juegan aquí el Ayuntamiento de Sabadell. Han hecho un pleno, sí, han aprobado por unanimidad que no cierren, sí, pero hay que exigir mucho más. Y en este caso, y en particular, tengamos en cuenta que los CAS que van a plantearse en este momento a cerrar, modificar los horarios, que son el de Can Rull y el de Canyó, depende del Taulí. Y el Taulí es una cosa que está en el Consell, està a l'Ajuntament de Sabadell, no?
La Generalitat preveia que aquest agost 5 caps de Sabadell reduïssin el seu horari, però l'Ajuntament ho ha evitat amb una moció del PSC en el ple de juliol i s'ha aconseguit en dos d'ells, en el cap de la Creu de Barberà i en el cap sud. En canvi, el cap Can Rull només obrirà els matins, el de Can Llong a les tardes i el de Poblenou romandrà tancat durant tot el mes.
L'abonament gratuït de Renfe per l'últim trimestre de l'any ja es pot demanar. Si no hi ha canvis, es preveu que aquesta sigui l'última renovació de la mesura, que es va introduir fa un any per compensar l'ascens generalitzat dels preus i per fomentar l'ús del transport públic. Entre els usuaris consultats per aquesta emissora, hi ha interès per tornar-se a beneficiar de l'abonament.
Sobretot entre els usuaris que agafen el tren cada dia i que han tret partit d'aquesta gratuïtat des que es va posar en marxa.
Molt positiu, la veritat que és molt còmode i gratuït, una ajuda que ens dona, no, jo estic molt, molt contenta i molt satisfactòria.
Sí, un montón, cada vez. Sí, 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 es que, vamos, es un regalo. O sea, no se puede desaprovechar. Lo he usado, de hecho, mucho, me ha hecho usar mucho más el tren de lo que lo usaba antes.
Aquests usuaris ja tenen clar que renovaran l'abonament i defensen que es quedi de forma definitiva. Per contra, hi ha usuaris que no acaben de veure-li la utilitat.
Ha sigut útil en el moment d'utilitzar-lo, però gairebé sempre és una pèrdua de temps perquè sempre van molt, amb molt de retard. I, per exemple, ara que ha vingut en tren, ha trigat 25 minuts més del compte. O sigui que és útil, però inútil alhora.
Ese no lo he usado nunca, no lo he usado porque no me hacía falta, ¿no? Ahora que quiero ir a Andalucía para no ir con el coche, pues quería mirar la opción esta, ¿no? Y no sé, me lo estoy pensando.
Com en les ocasions anteriors, l'abonament gratuït de Renfe es pot adquirir dipositant una fiança de 10 euros en el cas de Rodalies i 20 euros per mitjà distància, uns diners que es retornaran si es compleixen 16 desplaçaments entre setembre i desembre. Per als serveis avant i altres trajectes d'alta velocitat inclosos, es manté el descompte del 50% als abonaments.
Endesa ha renovat part de la xarxa elèctrica de baixa i mitjana tensió del barri de Can Cuiàs de Montcada. La companyia ha fet una inversió de 90.000 euros per eliminar un centre de transformació subterrani ubicat dins d'un local que patia inundacions en cas de tempestes i pluges.
Ara la unitat s'ha traslladat a l'exterior, en una caseta prefabricada. A més, s'ha aprofitat per substituir tot el cablejat existent, estendre una nova encomesa subterrània de baixa tensió i instal·lar un nou armari de distribució urbana per tal de tancar una anella elèctrica. D'aquesta manera, el nou centre de transformació quedarà enllaçat amb un altre, millorant la distribució del flux elèctric.
Aquest estiu tenim un pla. Et proposem que ens acompanyis cada matí.
A canvi, t'apropem el territori.
Et descobrim artistes, quilòmetre zero.
I els millors projectes de proximitat.
Compartim receptes.
I secrets gastronòmics.
Fem estiu amb els protagonistes de la jornada.
Perseguim plegats l'actualitat.
I totes les tendències.
Amb un ull posat a la platja.
I també a la muntanya i a la piscina.
Aquest estiu, obert per vacances.
Obert per vacances. Cada matí, de 9 a 11, a la teva ràdio local.
Ràdio Sabadell. Notícies. Tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
Nando García és l'escollit per completar la parcel·la ofensiva del Centre d'Esport Sabadell. Pau Vituri, bona tarda.
Bona tarda, Karen.
Com ha avançat Ràdio Sabadell, l'àrea esportiva del club té un acord molt avançat amb l'atacant valencià de 29 anys.
L'últim escull seria la seva desvinculació del Rayo Majadahonda, on ha jugat l'última temporada i mitja. Ara el club madrileny es troba en plena reducció pressupostària. García es va formar a les categories inferiors del València i té experiència a segona amb el Racing, l'Extremadura, el Lorca, l'Oviedo o el Córdoba. Córdoba. També ha jugat a França, Polònia o Xipre. La seva possible incorporació deixaria una única llicència sènior per omplir, a banda de les dues sub-23 que encara hi ha disponibles.
Encara en futbol, una notícia d'última hora, perquè la sabadellenca Fàtima Garbi jugarà als vuitens de final del Mundial d'Austràlia i Nova Zelanda.
La seva selecció, la del Marroc, s'hi acaba de classificar amb la victòria per la mínima 1-0 contra Colòmbia, a més amb l'empat a 1 d'Alemanya contra Corea del Sud, que fa que les marroquines acabin sent segones de grup. Garbi, tot i això, ha vist el partit des de la banqueta i encara no ha pogut debutar en aquesta cita mundialista. El rival a vuitens de final serà França dimarts de la setmana que ve a la 1 del migdia.
I en un altre mundial, el de vàter polo, que va acabar dissabte a Fukuoka, per primera vegada va tenir la presència de Marta Cabanes.
La col·legiada de casa va ser una de les dues representants espanyoles a Fukuoka, confirmant la seva progressió meteòrica en el món de l'arbitratge després de fer el curs internacional el 2020 i debutar en un europeu l'estiu passat a Split. La germana de l'encara waterpolista de l'Astralpool Natació Sabadell, Sergi Cabanes, admet que el somni dels Jocs Olímpics ja és més complicat.
A mi m'encantaria. O sigui, m'encantaria poder pensar que el meu objectiu és anar als Jocs Olímpics, però és molt difícil perquè des de l'europeu de Split es va fer una normativa nova on tots els països participants havien de portar, doncs en aquest cas, si participaven amb equip masculí i equip femení, havien de portar un àrbit masculí i un àrbit femení. Però en els Jocs Olímpics no s'ha aprovat aquesta normativa. Si aquesta normativa no s'aprova, la veritat és que per la curta experiència que jo tinc, que és difícil que sigui el primer nom per poder participar, però òbviament jo treballaré i donaré el màxim de mi perquè així sigui.
L'any que ve, Cabanes tindrà noves oportunitats amb l'europeu de Netanya al gener, el Mundial de Doha al febrer i, sobretot, aquests Jocs Olímpics a l'estiu a París.
Gràcies, Pau. Bona tarda.
Bona tarda.
El temps.
Ara mateix tenim 23 graus a Sabadell, temperatures que han baixat considerablement respecte a aquesta hora arran de les pluges d'aquest matí i dels núvols. Què hem d'esperar de cara a les pròximes hores? Li preguntem a Lluís Mi Pérez. Bona tarda.
Bon dia. Refrescada la que estem tenint a moltes comarques i sobretot respecte ahir a les de Barcelona i Girona, l'ambient és molt més fresquet o com a mínim menys calorós. Ja entre ahir i avui han baixat les temperatures de 8 a 12 graus. En canvi, encara a la costa de Tarragona, el vent de mestral que hi està bufant encara manté la temperatura com ahir. Igualment, tampoc és que sigui gaire calorosa. Hem de destacar també aquests ruixats, aquestes pluges intermitents que van caient a les comarques metropolitanes, també les de Girona, però que s'han d'anar retirant al llarg d'aquest migdia i ja sobretot aquesta tarda. Aquestes pluges que fins i tot acabaran abandonant gairebé tot Catalunya amb força sol, alguns núvols arrapats a la costa, també les comarques de Girona, i aquesta propera nit i matinada tornaran els ruixats a cavall de la Tordera i del Ter i també a la costa de Barcelona. Molt de vent que anirà entrant de cop al Pirineu, també les comarques de Ponent i les de l'Empordà, fent que la sensació sigui de fresca, sobretot al llarg d'aquesta propera nit. Us seguirem la xarxa.
Minut i mig per un quart de tres. Posem punt final al Notícies Migdia d'aquest dijous 3 d'agost. Recordant-vos que tot el que us hem explicat ho podeu trobar a radiosabadell.fm. Les notícies tornen a la 94.6 a partir de les 4 amb els butlletins horaris i a partir de les 7 amb el Notícies Vespre. Adéu-siau.
Allà on siguis, escolta'ns online. En directe.radiosabadell.fm.